Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues. Una de les coses que m'agrada més és generar debat, i això és el que moltes vegades intentem fer al programa, i trobo que és molt interessant. Us deixo una notícia i ara la comentem. L'Esport 3 ahir publicava això. Titular. L'equip de l'Opus Dei que ha clavat un 44-0 a un de Bellvitge. I subtitulava. El resultat, corresponent al grup 22-23 de segona divisió de juvenils, anava 26-0 a la mitja part. El text obria així. Un gol cada dos minuts de mitjana fins a deixar un 44-0 al marcador. És l'avergonyidor resultat del partit dels juvenils que aquest dissabte han enfrontat el d'Omar A i l'Hospitalet CD, corresponent al grup 23 de segona divisió. I el relat de l'Esport 3 seguia així. Els gols d'aquesta associació esportiva vinculada a l'Opus Dei no han trigat ni un minut a dipositar-se dins de la porteria del conjunt de Bellvitge, el primer contra el cue de la classificació. 7 triomfs i només una derrota contra 8 desfetes de 8 jornades disputades. L'Hospitalense, a més, ja arrencava l'enfrontament amb el hàndicap de sortir només amb 10 homes i no portar cap canvi a la banqueta. I per acabar deia, costa trobar precedents a les estadístiques registrades en aquesta pallissa, que ha marxat al descans amb una distància de 26 gols. 3 titulars del Daumar han marcat 9 gols, un triple hat-trick, 8 i 6, respectivament. Fins i tot, un suplent n'ha anotat mitja dotzena. Difícil no ruboritzar-se amb les xifres d'un partit que posa en qüestió el principi fundacional de l'Associació Vencedora del Duel. Des de 1958, fomentem la cultura i l'esport des d'una visió alegre i cristiana de la vida. Aviam, parlem-ne. Deixant de banda la dubtosa necessitat de parlar de l'orientació religiosa del club per part del redactor de l'Esport 3, m'agradaria veure com ho veieu, això del 44-0. Les dades són clares. Juvenils, gent ja preadolescent, adolescent, i alguns amb barbes, diguéssim ja. 44 gols, un equip amb 10 jugadors i sense canvis. Al fòrum intern del programa hi ha qui diu que és una exageració, tot i creure que s'hi ha d'anar sempre. Hi ha qui diu que l'Hospitalense volia sortir les notícies o estaven protestant contra alguna cosa. I el tercer en discòrdia, que sempre hi ha un tercer, que opina que no té cap justificació, que no és de rebut. Fa una estona, per afegir més dades al debat, ho he posat al grup de la Lliga Tu Jugues, demanant-los que resumissin les seves sensacions en un parell de paraules. Hi ha hagut algun que ho ha fet més llarg, però us les llegeixo. Sense pietat, vergonyós, condemna, aberració, lamentable, cruel, odi cap al diferent i que els hauríem de sancionar. Explicava, afegia l'anècdota, el meu fill aquest de setmana, mentre jugava en hoquei, el jugador de l'equip contrari anava dient «Princesita, les mariquites no juguen al hoquei». En fi, cada cop estem pitjor. Però, fins i tot algun que fa servir una expressió que no el coneixia, que diu que fills de Balaguer. I fins i tot ja qui fa conya i diu «Sense opus isió al camp ni pietat». Bé, evidentment agrair a la gent de la Lliga Tu Jugues les seves opinions, però a mi em costa d'entendre que encara passin aquestes coses, però és evident que hi ha opinions per tothom. M'agradaria saber com ho veieu. Ho podem anar comentant a les xarxes aquests dies. Bona nit i benvinguts a Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 27 de novembre de 2023. Ens hi posem l'11è Tu Jugues d'aquesta temporada. Avui m'ha vingut de gust recuperar aquesta notícia del cap de setmana per comentar-la amb tots vosaltres. Evidentment, doncs, si teniu ganes d'opinar, podem fer-ho a través de Twitter o com vulgueu, per comentar la jugada. A mi em deixa fred. També podríem ser molt crítics per qui pinta la part religiosa aquí. Jo entenc que poder el redactor d'Esport 3 volia posar en relleu la disjuntiva aquesta de, bueno, uns valors, però després això m'aixequem. Però jo crec que aquestes coses poder no s'haurien de barrejar, no sé, ho podem discutir. A l'estudi d'Ona Codinenca, l'Àlex Mir. Àlex, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
Tens ganes de compartir la teva opinió de l'editorial o...?
Bueno, tu saps, i els oients saben, perquè alguna vegada ja m'he manifestat, que jo sóc molt de que jo crec que els equips, bueno, pues han d'anar fent gols, perquè al final crec que segons quina actitud també compassiva, també és, a vegades, en certes vegades ho trobo una falta de respecte al rival. Jo m'han fotut moltes tundes, jugant a futbol, que és el meu esport, i em vés emprenyat molt més que em comencin a vacilar amb passes amunt i avall que no de dir, escolta'm, aneu a fer gols i vosaltres aneu a jugar i si sou millors guanyeu. Sí que és cert que aquest cas és un cas exagerat. Jo crec que aquí estem anant a l'exagerat. I algú apuntava també en el grup que fins i tot estrany, perquè realment amb aquesta categoria de juvenil que passi això és difícil. O sigui, el més habitual, jo et poso un context, el més habitual en un partit de juvenils que es dongui així és que no s'acabi el partit perquè l'equip que va perdent acabi pues, segurament amb 6 jugadors o 7 jugadors, perquè segurament amb xavals de 17-18 anys, al final me tomo la justícia por mi parte, no? És lo habitual, lo raro, no dic que estigui bé, però dic que és lo que probablement en altres casos...
La impotència fa això.
Ara bé, clar, és molt exagerat. Jo crec que és molt exagerat, perquè no estem parlant aquí d'un Benjamí o d'un equips molt petitets que agafa un nano que agafa la pilota i cada pilota que surt fa gol. Aquí estem parlant de xavals de 17-18 anys,
Tenim a veure què...
S'hauria de veure tot el context de com ha passat tot això,
No he fet més investigació a xarxes, si hi havia més coses o no, però ho podem mirar-ho aquesta setmana i ho anem comentant. El Pau feia que sí amb el cap. Pau Ibarz, bona tarda.
Bona tarda. Jo... Vull dir, anava a dir que jo, quan era bastant petit a bàsquet, havia... i no hi havia un límit que hi ha ara, que és que en certes categories, si perds de més de 50, es tanca el marcador, jo havia arribat a perdre per 140-10 un partit, i em sembla menys que aquests 44-0 de futbol. Vull dir que em sembla realment al·lucinant.
Totalment.
Sí, Déu-n'hi-do. Avui no tenim l'Aleix amb nosaltres per qüestions professionals. Evidentment, esperem que ens torni a acompanyar aviat, i el tindrem aquí amb nosaltres la setmana que ve. Àlex, avui programa que tenim un entrevistat que ens ve molt de gust parlar amb ell, perquè és una cosa d'aquestes diferents que fem de tant en tant. Últimament estem fent coses bastant diferents i m'agrada perquè portem temes xulos. Fa uns dies ens arribava per les xarxes una fotografia d'un jove codinenc que feia futbol americà, i ens acompanyarà avui el Cesc Blancafort per explicar-nos com és la seva vida jugant a futbol americà, una cosa que encara no havíem parlat mai. Mira que hem parlat d'esports, al Tu Jugues, i no n'havíem parlat mai. També repassarem les victòries del futbol, les derrotes del futbol, les victòries de l'hoquei, les derrotes de l'hoquei, i una mica tot plegat doncs farem el Tu Jugues d'avui. Però com sempre, ara que són les 8 i 7 minuts del vespre, anem tard, però ja, anem tranquils. Avui tenim, anem bé. Àlex, protagonista de la jornada.
Sí, aquesta setmana el protagonista de la jornada no és una persona, sinó que és una iniciativa. Aquesta setmana era molt i molt clar qui havia de ser el protagonista de la setmana. Per mèrits propis, per tot el que comporta, pel fons solidari, per la grandesa de la iniciativa i per un munt de valors que van adherits a aquesta prova. El protagonista de la setmana no podia ser un altre que la petita Oncodines. Aquest divendres, davant una sala de teatre ben plena del Centre Cívic, es feia la presentació de la segona edició d'aquesta prova adreçada als joves de 7 a 15 anys. I per què és molt guai la petita Oncodines? Perquè és una prova que ho té tot. Perquè és una manera d'acostar l'esport a molts nens i joves que potser practiquen altres esports però que habitualment no fan proves caminant o corrent. Perquè és una manera d'acostar a molts nens i joves a una iniciativa solidària. Una manera que els més joves sàpiguen que, com a societat, ens hem d'ajudar uns als altres. I si tenim la possibilitat de donar un cop de mà als que més malament ho estan passant, endavant. Perquè hem de ser conscients que hi ha gent que està malalta i ho passa malament. I que hi ha associacions que treballen de forma desinteressada per fer possible que aquests malalts es puguin recuperar i puguin viure aquests moments complicats d'una forma més amable. Per què és guai, també? Perquè és una manera d'acostar els joves a una prova col·laborativa, on han de treballar en equip, on no hi ha un fons competitiu més enllà de vetllar perquè tot equip pugui acabar amb tots els components. Aprendre a treballar perquè ningú es quedi enrere. Per què és guai? Perquè és una manera d'acostar els nens i nenes al nostre meravellós entorn, aprendre a gaudir de la natura, a recórrer dels camins i corriols que fan tan màgic els voltants de Sant Feliu i pobles propers. I és guai també per moltes altres coses, per tots els valors que van implícits, i per això la Petita Oncodines fa que sigui tan i tan gran. Enguany celebren la segona edició i estem segurs que en faran moltes més. I avui, si la màgia de la ràdio no ens falla i per posar la cirereta al nostre protagonista, què millor que saludar a un dels seus organitzadors? Enfoquem el satèl·lit cap a l'imaginari Oncodines i diem: bona nit, Montse Verdaguer.
Bona nit, Àlex.
Què tal? Com estàs?
Doncs molt, molt il·lusionada i molt contenta.
Segona edició de la Petita Oncodines. Quina il·lusió, no?
Sí, 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 sí. Ja ens va fer molta il·lusió la primera, va ser un èxit. Estem molt, molt orgullosos perquè, a més que van participar doncs, força equips, van aconseguir 3.000 euros l'any passat i jo penso que aquest any ho superarem. També hem escoltat una mica l'opinió dels nens i hem intentat ajustar coses perquè pugui ser encara millor i res, amb molta il·lusió.
Més enllà, Montse, del tema doncs, econòmic, no? Dels diners que es poden recaptar pel Fons Solidari, que important també que és aquesta prova per acostar el jovent a tot això que dèiem, no? Els valors solidaris, els valors de companyerisme, els valors d'una prova doncs, on l'important és arribar a l'equip, no és guanyar, no? I això penso que també és molt xulo amb aquests nanos d'aquestes edats de 7 a 15 anys, oi?
Sí, sí, tot el que has dit, i afegiria un parell de coses més. Una que és fer salut, que és també fer exercici, i també, a més de tot el que has dit, també va molt bé, i fer exercici gaudint, coneixent i aprenent a estimar el nostre entorn. I una altra que és que en aquesta prova també podrà participar tothom qui vulgui i intentem que sigui una prova inclusiva, que hi puguin també participar nens i nenes que tinguin alguna limitació o que tinguin per exemple, nens de la Fundació Vilavecchia que estan en tractament del càncer o així i ells no poden fer tota l'Oncodines, però la farem inclusiva perquè puguin també fer una part i puguin participar. I això és una altra de les coses que també pensem que és un valor molt important, que és incloure a totes les persones que en tinguin ganes i adaptar-los el que necessitin perquè al final la puguin gaudir també i potser la gaudiran com mai, perquè clar, aquests nens i nenes no tenen l'oportunitat de gaudir de l'entorn. Moltes vegades estan més tancats en habitacions i en hospitals i a casa que no pas un dia així poder sortir, no? I que et toqui l'aire.
Pues, Montse, afegim aquests dos ítems a la llista de coses positives d'aquesta petita Oncodines. Donar-te les gràcies avui per haver participat en el Tu Jugues. Molta sort i no et quedi cap dubte que anirem seguint l'evolució d'aquesta prova a mesura que ens anem acostant a les dates. Bona nit.
Molt bé, moltes gràcies. Bona nit.
Doncs la Montse Verdaguer, que ens ha acompanyat aquest principi del programa parlant de l'Oncodines petita. Ara sí, 8 i mare Déu, 13 minuts de la vespre, fem un repàs dels resultats de la jornada. Va. Som-hi, comencem parlant de futbol. Segona catalana masculí.
Sant Feliu 1, Vic-Riu 1, 6.
Quarta catalana masculí.
Sant Feliu 2, Tona 1.
Futbol, segona catalana masculí.
Sant Feliu 2, Vall d'Altenes 2.
I en aquest cas, dos partits de la segona divisió juvenil femení.
Sant Feliu 3, Palautordera 1.
I un partit aquest era ajornat, el d'aquesta setmana.
Vallgorguina 3, Sant Feliu 1.
Seguim amb l'hoquei. Hoquei Lliga Plata.
Sant Feliu 4, Manlleu 2.
Primera catalana masculí.
Palau 5, Sant Feliu 2.
I segona catalana femení.
Blanes 4, Sant Feliu 5.
Dos de bàsquet. Sots 21, femení.
Camp Parellada 59, Sant Feliu 25.
I tercera territorial masculí.
Mataró 90, Sant Feliu 63.
I ho rematem al Villar, cinquena catalana.
Sant Feliu 6, Centelles 2.
A Amb els resultats repassats, fem una repassada també ràpida de la Lliga. Tu jugues, Pau.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
Doncs va, jornada número 9 d'aquesta Lliga Tu Jugues. Un segon que obro micros a tothom. Amb què tenim? Què tenim? Doncs força encerts del Villar, com és habitual. Francesc Roure, Àlex Balaguer, Jordi Humbert, bueno, una cartada de gent. Encerts també de l'Hockey Lliga Plata, en aquest cas, per part del Jordi Humbert, del Jesús Fernández, del Miquel Palau, qui més, més avall, el Jordi Jiménez també, aquest Hockey Plata. Encerts, de, per exemple, del Vallgorguina, això era el segona divisió, el femení, per part del Risco, per part del Juli Sobreviela, per part de l'Aina Pineda, Mònica Coll, vull dir, molts encerts, Ruth Cruz també encerta, Isma Toneu encerta en aquest cas el primer català masculí d'hoquei, igual que Enric Terencio, Jesús Fernández, Alex Balaguer, molts encerts, la gent ja té bona punteria, molt afinada. Jordi Humbert també i Quim Izquierdo encerten, per exemple, el segon divisió femení, el partit atreçat del femení de futbol. Tot plegat, què ens deixa? Doncs, increïblement, Risco amb 3 encerts de resultat, 41 punts, líder d'aquesta setmana. Això vol dir que els altres ho han fet molt malament, bàsicament. 41 punts pel Risco. 39 per l'Àlex Balaguer, que, com sempre, doncs, ja suma punts per estar ben amunt a la classificació. Jordi Humbert, tercer, amb 38. Jesús Fernández, quart, amb 37. I Joan Serra, cinquè, amb 36 puntets. La resta, doncs, això, entre mitja dotzena i aquesta trentena de punts. A la general, tenim canvi de líder. El Roger Barris ha posat la directa i s'ha plantat líder d'aquesta Lliga de Jugues amb 9 jornades, amb 217 punts. Desbancant a l'Isma, que queda segon amb 214, i Àlex Balaguer, que els està trepitjant els talons ben a la vora amb 209 punts en tercera posició. El Risco, quart, amb 207, i en cinquena posició hi ha un empat entre l'Aina Pineda i el Cristian Balat amb 206 punts per cadascun. La propera jornada no tinc encara una imatge de com serà perquè no la tinc a punt. Ara, mentre fem el programa, aniré posant l'agenda en dansa i a l'acabar el programa ho repassem.
El Risco s'ha col·locat quart, s'ha col·locat quart a la classificació general, Això em fa un petit... Vull dir, és que sort que no tenim el Pep Acosta per aquí dalt, perquè si no ja seria a la cabossa, si els tinguéssim a tots dos aquí en dansa. I el Barrios, que va fort, El Roger Barrios, que ja ha passat per vandalisme i déu-n'hi-do. Jo us haig de dir que estic tranquil, tot i que estic en una posició per allà bastant en sota, però jo penso, mira, a veure, la màxima autoritat de la ràdio, qui és? La directora, la Gemma Permanyer, por detrás. La màxima autoritat del poble, qui és? L'alcalde, Pol Cabotí, por detrás. Bueno, vaig tranquil. Si les màximes autoritats les tinc al darrere, això ja em dona un plus de tranquil·litat.
Ah, i comentar això sí que no hem comentat, el Gerard, el bo d'en Gerard López, que encerta el partit aplaçat del femení de futbol perquè hem mantingut els resultats de fa...
mil anys.
Un mes i mig, perquè no ha estat en la resta de la setmana i suma 7 punts miraculosos que li cauen del cel perquè tenia aquell resultat apostat de fa un mes i mig. Vull dir que té la manera, també.
Bé, doncs veiem la propera setmana a veure què passa.
Exacte. Al final del programa repassarem com queda la jornada i us farem un repàs de l'agenda. Fem un canvi de sintonia i ens hi posem amb l'entrevista, va.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Doncs som-hi, que ahorita a les 8:20 li havíem promès que seria una mica més d'hora, però vaja, no crec que tingui massa problemes. Àlex, com a expert en futbol americà del Tu Jugues, perquè em consta que n'eres, o almenys que ho havies seguit una miqueta...
Jo reconec que m'he quedat més d'un any a mirar la Super Bowl a aquelles altes hores de la matinada. Passa que em prenya perquè sempre la fan diumenge i el dilluns s'ha d'anar a treballar. I que vaig passar una època que sí, que anava més o menys seguint una mica la NFL, però ara la veritat és que fa dies que no hi estic massa posat i, per tant, mira, pues em va molt bé que el convidat d'avui doncs sigui... Bé, que estigui vinculat al futbol americà per veure si torno a agafar una mica doncs, aquest esperit de futbol americà. I ja el tenim aquí, a l'estudi, ja tenim el nostre convidat, que és el Cesc Blancafort. Cesc, molt bona tarda.
Bona tarda.
Jugador de futbol americà, ho deies, Ton, no n'hem tingut mai cap aquí, eh?
I és que li vaig escriure a la tarda al Cesc, dic, Cesc, fes-nos una mica de background, perquè, clar, anirem... Per no dir allò d'anar perdudíssim, saps? Una miqueta, bé, clar, jo també n'he vist de futbol americà, em recordo de l'època quan érem joves, Àlex, que l'època de la falera dels Dragons, grossa, amb Jack Bignell, d'entrenador, que ara no sé per què recordo el nom d'aquesta persona, però m'ha vingut ara mateix, ara igual m'he equivocat, però podria que no, diria que es deia una cosa semblant a això, que va ser una falera molt, molt bèstia i la gent doncs, hi anava, fins i tot a l'escola, recordo, hi havia gent que hi entenia, recordo, ara explicaré una batalleta d'aquestes, però hi havia l'Aleix Ruiz, que ara és historiador amb llengües, amb sànscrit i no sé quantes coses més, que en aquella època era un fan de la NFL i ens explicava les tècniques i el quarterback i el running back i aquesta pila de coses, aquesta pila de noms estranys que en aquella època sonaven estranys, i jugàvem al pati, jugàvem allò de tirar el meló i que rodés i anés recte i aquestes coses. Per tant, tot això és el meu coneixement de futbol americà. Per tant, Cesc, ens hauràs d'ajudar. Primer de tot, veig que vas amb crosses, Cesc, què ha passat?
Bueno, doncs, l'últim entrenament me'n vaig lesionar, bueno, el menisc. Demà tinc consulta i em diran del tot, però diuen que el millor és rotura de menisc, no sé, de moment. Però, bueno.
Bueno, no passa res, jo també el tinc trencat i te segueixo competint. Bueno, competia amb el menisc recuperat, per això. Què anava a dir? Aviam, perquè la gent ho entengui, perquè, clar, el Cesc... No és trivial arribar a jugar a futbol americà sent de Sant Feliu de Codines. Com arribes a competir en futbol americà?
No, bueno, doncs l'any passat i aquest any vaig estudiant a Barcelona, cuina, i doncs anava al gimnàs i, no sé, a mi els esports d'equip m'agraden més perquè m'agrada tenir amb gent que em puc apoyar sempre quan va bé i quan va malament. I doncs estava buscant algun esport d'equip així, a prop de la zona on estudiava jo, i hi havia el futbol americà allà a dues parades de metro, i vaig dir, mira, perquè des de petit també el meu somni havia sigut doncs jugar a futbol americà o alguna cosa relacionada amb futbol americà, perquè tenia una pilota de futbol americà des dels 5 anys allà a la meva habitació, no sé com, i mira... I vaig acabar jugant.
Això no sé com, jo crec que si parléssim amb el pare, poder, o amb els pares, ho podríem arribar a saber, però per la generació, jo crec que deu venir una mica de Dragons també la història. Ah, no, ara igual em foten, no me'n demanen, però vaja, m'ho puc imaginar que ve per aquí la
sí, però és curiós perquè és veritat que aquestes coses d'infància és molt habitual. Jo recordo, no sé, jo... Tenia una samarreta, em sembla, del Joey Montana dels 49ers. I penses, en aquell moment, pues, tampoc no eres massa ja conscient, no? I no sé per què havia tingut una samarreta del Joey Montana, no? Vull dir, jo què sé, vull dir, saps? Vull dir que són coses estranyes. Cesc, amb quin equip jugues?
Al Barcelona Pagesos.
Barcelona Pagesos, perquè això és una altra cosa. Els noms dels equips de futbol americà.
Que grande.
Això
grande.
És una cosa que és molt xula. I on competiu? Quina lliga esteu competint?
Ara mateix a la Sèrie A la primera espanyola.
A la primera espanyola. Això vol dir que ens hem d'imaginar que jugueu contra quin tipus d'equips? Equips de per aquí, de la província de Barcelona, equips d'àmbit...
No, de tota Espanya.
De tota Espanya.
Bueno, hi ha dues conferències.
Uh-huh.
A la conferència nord, doncs, el més lluny, Saragossa, el millor, o Mallorca, també.
Déu-n'hi-do. O sigui, que ja hi ha un cert... Ton, ja hi ha un cert... entre quantes professionalisme amb això, vull dir que són equips de bé, d'un cert empaque, no, amb això. El Cesc, Ton, juga a la part ofensiva. Anava a dir de delanter, perquè jo sóc de futbol, però no, és la part ofensiva. Ho dic bé, això, Cesc?
Sí, jo jugo a l'equip ofensiu.
A l'equip ofensiu. A l'equip ofensiu. Bé, el matís. Bé, el matís.
Com riu, punyetero, eh?
És que l'expert, l'expert d'aquí, l'Àlex Mirt, va molt documentat.
No, 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 no. Per tant, ens hem d'imaginar que ets dels que fa alguna anotació.
No.
No fas anotacions.
No, no faig anotacions.
Vale.
Jo protegeixo el quarterback.
Tu protegeixes el quarterback. Vale. Per tant, ens hem d'imaginar que quan comença una jugada, que el quarterback agafa la pilota i llavors té l'opció doncs, de o donar-la a un company perquè corri, o córrer ell mateix o fer una passada, tu li dones aquells segons perquè els defenses no se li tirin a sobre, o sigui, que l'altre equip no se li tiri a sobre i poder fer la passada o fer el que hagi de fer.
Correcte.
Aquesta és la funció.
Sí.
Per tant, contacte a tope.
Sí, la posició que... El primer contacte és la meva posició, i fins que no l'àrbit no pita, no s'acaba el contacte.
Llavors, feu allò d'entrenar amb aquella mena de matalassos. Jo veig les imatges, ara no sé si és rugby o futbol americà, però la típica imatge d'algú aguantant un matalàs i un empenyent com si fos un miura contra el matalàs. Això és així, eh? Els entrenaments
sí,
són així.
És així.
I els camps on jugueu, Cesc, on jugueu? Són camps... hi ha camps de futbol americà o són camps de... no sé, de camps de futbol que s'han reciclat o com... on jugueu?
La gran majoria de camps són de rugbi o de futbol americà. Sí? O sigui, de rugbi, de futbol d'aquí, europeu.
Sí?
Tot i que sí que hi ha algun camp que és només de futbol americà. Per exemple, l'Hospitalet.
Mm-hmm.
Fa 2 setmanes que vaig jugar allà. Una. Sí, era un camp de gespa natural. Només hi havia línies de futbol americà.
Que xulo.
I tot.
Que xulo.
Això és espectacular perquè amb el rugby, per exemple, sempre hi ha l'imatge, no, de que els camps són molt, molt fangosos, molt bruts, perquè hi ha l'imatge aquesta del rugby irlandès o del rugby d'aquests països. En aquests camps que jugueu, Cesc, la gespa, tot això està en millors condicions o també és un patatal?
Normalment sol ser de gespa artificial.
Gespa artificial.
Igual que la NFL i lligues així top, sol ser gespa artificial. Tot i que, per exemple, sí, contra l'Hospitalet, que vam acabar tots plens de terra i tot, sí, era gespa natural.
I una cosa, Cesc, el futbol americà és un esport molt estratègic.
Sí, principalment.
Per tant, principalment és això, vull dir, molt jugades que ja són predefinides abans de començar i, per tant, quan el quarterback marca una jugada, la resta de l'equip ja té que saber el que té que fer.
Sí.
I això, com us entreneu, això? Com ho feu? És a dir, teniu una llista de jugades que aneu practicant i el quarterback diu allò del rojo, blanco, tres, no sé què, tal, i vosaltres ja sabeu que això és que jo me'n tinc d'anar cap aquí i un altre té que anar cap allà?
Sí, sí, tenim... Bueno, hi ha una aplicació que tenim allà el millor... No sé quantes jugues poden ser... 70. Però el bo és que la meva posició m'haig d'aprendre si es passe o...
O corre.
O corre. Bueno, hi ha alguna jugada especial que haig de fer algun moviment raro. Però llavors sí que els runners i tot això sí que ho tenen més complicat perquè s'han de saber totes.
Clar, tenen que marcar les rutes i que el quarterback sàpiga on passar-los i tota aquesta història.
Sí.
Realment, el futbol americà és una mica complex amb el tema de les normes, però quan comences a entrar una mica i comences a conèixer les normes, realment, clar, quan ho veus per la tele que et marquen les línies i et fan dibuix, encara és més senzill, no?
Sí, sí.
Però realment és apassionant això, l'estratègia, el nivell d'estratègia i de disciplina que hi ha amb l'estratègia, perquè, clar, el quarterback tira una pilota i de cop i volta ja sap que un receptor ha de fer 3 o 4 moviments, però s'ha de col·locar en aquell lloc.
Cesc, jo ara estava pensant, perquè tu aterres amb un equip que segurament ja estava format, aterres aquí als Barcelona Pagesos, que ara m'estava mirant la web, has de dir al community manager que té una pila de fotos amb el llaç trencat, que volia veure fotos i no n'hi ha. Clar, com va ser l'entrada? Perquè suposo que al final aquest equip estava format i tu vas anar allà i dir, nois, que jo vull jugar amb vosaltres, no sé si va haver un procés de... Vam fer alguna prova per entrar o com funcionava això?
No, bueno, perquè aquest any, aquesta temporada, és la meva primera temporada jugant al sènior, o sigui, al primer equip, perquè tinc 18 anys de fa 2 mesos, i l'any passat entrenàvem el cadet i el juvenil, i doncs, no, els vaig escriure un correu electrònic dient que, no sé, vaig veure que una publicació d'aquell equip, de que buscaven a gent, doncs, que fos de tamany gran, tampoc, jo tampoc no soc molt gran, però sí que tinc...
Estàs fort, estàs fort.
Sí, sí, comparat amb la gent de la meva edat, pues sí que puc treure un cap i més força. I els hi vaig comentar, i pues mira, vaig anar a un entreno allà a provar, em va agradar i mira, em vaig quedar.
I el tipus de gent que hi ha a l'equip, són gent d'aquí, són gent internacional que volen mantenir i seguir jugant a futbol americà, quin tipus d'entorn tens allà?
No, la gran majoria de gent és de Barcelona mateix, tot i que sí que hi ha algun mexicà, algun americà, però a la Lliga ja hi ha molts més equips que tenen la meitat de la plantilla d'estrangers.
Sí, gent fitxada, eh? Gent a cotes sí. De lunari que venen aquí. Mm. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, i a la Lliga com us va?
Va, la Lliga comença al gener.
Ah, ok.
Tot i que ara, els últims partits, era Copa de Catalunya i Copa d'Espanya.
I en general, aneu bé o sigui, les coses surten o no acaben de sortir?
Dintre el que cap, van sortint. Tenint en compte que l'any passat estàvem a segona i acabem de pujar i tot. Ah. De moment va bé.
Molt bé. Escolta, estava veient a l'Instagram del Barcelona Pagesos que també hi ha noies competint. Això entenc que és en categories de base o...
Sí, bueno, hi ha noies a l'equip de FLAG, que és com el futbol americà sense contacte.
És aquell del... Aquest de jugar a Caldes, aquell del
allò mocador
al cul, no?
Allò del mocador que l'has d'estirar, no?
Sí, que també ho fan a Vigas, que a Vigas hi ha l'Scorpions.
Ah.
Doncs sí, a l'equip femení. Bueno, hi ha l'Open, que és mixta, crec. Després hi ha el masculí i el femení. I
el Toni, hi ha una de les coses que sempre em preocupen amb aquests esports, que el hockey també és d'aquests, però, ostres, molt equipament, perquè al final aquí és el casc, és les proteccions... És... Tot això us ho heu de finançar vosaltres? Com funciona això? Perquè això ha de ser car, no? Tot plegat, tot un equip de futbol americà, o què?
Bueno, nosaltres paguem una plan a l'any, X diners,
sí.
I doncs ens deixen el casc, les proteccions i tot.
I això s'ho posa l'equip?
Sí.
Ah, vale. Vale.
Hi ha gent que, per exemple, si vols un casc més bo, si
pues, clar, compres ja... un... Clar. I a més, clar, també els desplaçaments, que em deies, clar, si aneu a jugar a Saragossa, aneu a jugar a les Illes, clar, pues tot això ho ha d'assumir l'equip, entenc, el club i ja està, no? Déu-n'hi-do, Ton.
Escolta, i si la si... comptant que recuperaràs bé d'aquesta lesió que t'has fet ara, és una cosa que hi veus recorregut? T'hi veus temps jugant o és ara mentrestant estàs estudiant i et quadra més per horaris i això? O com ho veus?
Aviam, a mi m'agradaria jugar durant més temps i si puc, doncs anar escalant dintre el que les meves possibilitats i dintre el que cap, m'agradaria anar escalant perquè, clar... Jugar a lligues molt més superiors és molt més complicat, perquè sortir ja directament d'Espanya ja és molt complicat.
Clar.
Perquè per sobre d'aquesta lliga que jugues, què hi ha més?
Bueno, després hi ha la lliga, la EFL, European Football League, que és com la NFL de tota Europa.
I o sigui, ja, el següent pas ja és una lliga europea. El que...
Sí.
O sigui, a Espanya no hi ha res més ja, eh?
Vull no, dir que no.
El següent ja és lliga europea.
Sí, una lliga com si fos la NFL amb diferents franquícies. Aquí a Espanya hi ha Barcelona, Barcelona Dragons i Madrid Búfalos.
Que jugaven a Reus, oi? Els Barcelona, em sembla que jugaven a Reus.
Sí.
I ara no sé si volien anar a jugar
Terrassa.
A Terrassa, oi? Sí,
sí que sí, ja sí. Han jugat algun partit a Terrassa, sí. Ja, sí. A l'estadi de Terrassa. O, si no, lligues superiors que d'aquí a Europa, que estan a prop, doncs, no sé, Alemanya. Alemanya, Europa, és la més superior. França...
També seria una bona excusa per marxar uns quants dies, no? Però, mira, fitxar per un equip, encara que no fos de la primera divisió alemana, com ha fet la setmana passada, fa dues setmanes parlàvem amb el Pau Nuevo, que està jugant hoquei a Alemanya, també és una bona excusa per anar a veure món. Cesc, doncs escolta'm, interessantíssim, jo trobo que són aquestes coses xules de conèixer. Àlex, el de sempre, si algú vol seguir el Cesc, com ho hem de fer-ho?
Instagram, què? Digue'ns algun Instagram, tens alguna compte d'Instagram?
Sí, tinc 13,
sí?
Cisco, amb C-I-C.
Com que l'etiquetarem, com que ara dintre d'una estona l'etiquetarem, si algú el vol seguir, vol anar veient les evolucions del Cesc en el futbol americà, doncs que el vagi seguint. I jo m'ho anoto perquè amb això tinc aquest punt de friquisme. Per tant, Cesc, no descartis que, bueno, que igual busqui algun soci, m'acosti veure algun partit quan comenceu la Lliga a partir del mes de gener, perquè vaig baixar una vegada a Granollers, li explicava abans, vaig anar a veure un partit que em sembla que no era una categoria, ara ho estava pensant, que era una categoria júnior, a Granollers, partit de Granollers contra els pioners, que te comentava. Pues imagina't, vull dir que ni m'hi anava ni m'hi venia res i vaig anar-ho a veure. Per tant, m'apunto allò dels pagesos, M'apunto allò dels pagesos.
Doncs res, Cesc, escolta, gràcies per acompanyar-nos, per la disposició de venir amb les crosses, a més, perquè em puc imaginar que pel carrer Pedró i tot plegat ha de ser una mica complicat anar amb les crosses i que recuperis aviat. I, evidentment, doncs, escolta'm, si l'Àlex et baixa a veure algun dia, ja en tornem a parlar, perquè és una cosa que és xula i, a més, quan hi ha gent de Sant Feliu fent aquestes coses, entre cometes, diferents, perquè aquí estem molt acostumats a algú nostre, però que està molt bé. Cuida't molt i recupera't aviat, d'acord?
Merci.
Que vinga. Vagi, una abraçada. Cesc Blancafort ens ha acompanyat al Tu Jugues aquest vespre. El deixarem que l'Àlex li faci un parell de fotos per aquest mur del Tu Jugues, que si no ens seguiu a l'Instagram i al Twitter i a tot plegat, doncs feu, perquè tenim allà un arxiu de coses molt interessant i nosaltres fem un alto en el camino i ara tornem.
Vols guanyar un carro de la compra de la marca Carlet? Dissabte 2 de desembre, en el marc de la Fira de Nadal, se'n sortejaran 12. Pots participar al sorteig si el mateix dia 2 fas 150 euros de despesa, a un mínim de 4 comerços del grup de comerciants codinencs. Només cal que els recopilis i els portis a la plaça el dissabte a partir de les 11 del matí.
Dos quarts i mig de nou del vespre. M'agrada quan podem fer aquestes converses tranquil·les amb gent que fa coses diferents, Àlex, que al final podem aprendre també nosaltres coses d'aquestes, és interessant.
I tant que sí, és apassionant.
Trobo que sí. Escolta'm, ens hi posem amb l'hoquei aquesta setmana, que tenim bones notícies. Em sembla que era la setmana passada, parlàvem amb el Gesel, que ens deia que no patiríem, no, m'ho va dir off the record, no ho vam posar en antena, però em va dir que no patiríem, i que Sant Feliu s'havia de convertir en un fortí. Això crec que sí que ho va dir-ho, o van dir-ho, en vam parlar amb algú i ens ho va comentar. Aquesta setmana ha sigut així, El Sant Feliu ha fet valdre la seva llei i s'han portat els 3 punts d'aquest partit contra el Manlleu.
Un partit complicat contra el Manlleu, una plantilla molt jove, la del Manlleu, que ho hem dit moltes vegades, que corren molt, que hi van molt, i realment, doncs, jo crec que el Manlleu no s'esperava trobar-se a un Sant Feliu tan superior com el que es va trobar, la veritat t'ho dic. Jo crec que la sensació del Manlleu és que, bueno, que tindrien més facilitats, i el Sant Feliu va fer una bona primera part, i jo diria que una segona part intel·ligent, una segona part on te va contemporitzar molt el joc, fent córrer la pilota i exaurint els segons, i per tant, amb aquell punt de madures que jo crec que és necessari per treure aquests partits, i això jo crec que és bàsic.
Jo quan vaig veure el 2-0 vaig pensar, oh carai, allò de dir, jo tampoc em pensava que fos un partit que el Sant Feliu pogués treure de manera fàcil, evidentment no va ser-ho de fàcil perquè el Manlleu no ho és mai. Llavors amb el 2-1, l'estona quan els van fer el 2-1 estaven una mica colats i la cosa van patir i en aquest cas doncs la veu que escoltarem avui, que és una veu nova i em ve molt de gust també poder-la escoltar, és de l'Oriol Amer, va fer un bon partit aguantant aquest 2-1 i després de la represa, doncs, bueno, Sant Feliu va fer forat al marcador i, bueno, doncs la cosa va acabar anant bé i vaja, és una victòria importantíssima.
I tot i això, Ton, vam errar 3 faltes directes que Iepes, totes 3 es va errar Iepes, però que a part d'aquestes 3 faltes que va errar, va tornar a fer un altre partidàs molt bo. A banda del gol, va fer una assistència I, bueno, ja ho vam dir, que el vam deixar beneït quan va passar per aquí, i això nosaltres ho anem consolidant. El Guillem Figueres, que va fer dos gols, també molt, molt, molt important. El Sergi Fages, que sembla que torna a agafar el ritme una altra vegada, com ens tenia acostumats temporades enrere. No sé, tens la sensació que els jugadors comencen a trobar-se còmodes, en forma, i que això es transmet a la pista.
I tant que sí. A més, al mateix temps, poder doncs, guanyar tres victòries, tres partits a casa, tres victòries, això és important, una cosa que no hi estàvem acostumats, almenys a les primeres voltes dels últims anys, que sempre costava molt sumar. Ho comentàvem la setmana passada, fa dues setmanes, que costava molt aconseguir la primera victòria, ho comentava l'Aleix. Aquesta setmana, doncs, victòria pel Sant Feliu. Si et sembla, escoltem què ens explicava l'Oriol Amer, porter del Sant Feliu, doncs, que s'està consagrant a la porteria codinenca i que està fent una gran temporada.
Aquest passat cap de setmana ens vam enfrontar al Martinelli i Manlleu, un equip molt intens, un equip molt jove també, que ens exigia doncs, una defensa molt sòlida, una defensa doncs, on tots havíem d'estar molt concentrats per deixar el mínim de forats possibles i en ofensivament doncs, buscar les ocasions i aprofitar-les. Llavors vam començar molt bé en el partit, el Sant Feliu es va adelantar amb un 2-0 en els 10 primers minuts. Després va ser el Manlleu qui va fer el 2-1 ja entrant en els últims 10 minuts de la primera part i a partir d'aquí sí que van fer un pas endavant i van buscar el 2-2, però el Sant Feliu va defensar bé i vam aconseguir arribar a mitja part amb un 2-1 a favor. Després de la segona part vam començar marcant molt d'hora, dos gols més, ens vam posar el 4-1 i a més ens vam dedicar doncs, a esgotar possessions i fer que el temps passés més ràpid per poder endur-nos la victòria. Aquí Manlleu va tenir alguna ocasió, sobretot de xut exterior, però la defensa va estar molt sòlida i l'equip va ser molt madur i vam aguantar el 4-1 fins al final que els últims segons ens van fer el 4-2 de falta directa. Llavors això, anem amb molt bones sensacions, que vam fer un molt bon partit a casa, que sobretot és el que volem destacar aquesta temporada, doncs a casa fer-nos forts, i ja ens anem a Corunya amb molta confiança.
El Sant Feliu, que després d'aquesta victòria és sisè classificat amb 9 punts, i com ens avançava doncs, l'Oriol, propera setmana ens anem a Corunya, ens anem a la pista de Lourdes. Aparentment és un rival que hauríem d'intentar treure els 3 punts. L'Ordes va guanyar aquesta setmana, que van guanyar contra els de l'escola aquesta dels Lublians aquesta.
Exacte.
I fins i tot jo patia a casa perquè els Lublians aquests anaven guanyant el partit 2-1 a falta de 2 minuts i l'Ordes va fer dos gols en els últims 2 minuts i va acabar guanyant per 2-3. Pensava, dic, mira, dic, doncs aquests pobres de l'escola faran els 3 punts, però no, segueixen últims amb 0 punts i ja està. Sant Feliu, mitja taula, en una zona molt tranquil·la. Venen 3 partits ara que són, tots els partits són complicats però són assequibles, però que si es traguessin aquests 9 punts propers ens donaria molta vida per la segona volta. Sobte, Ton, la penúltima posició del Sant Cugat, que s'ha enfonsat aquí al Pou, d'una manera estrepitosa, Només ha sumat 5 punts, la victòria contra el Sant Feliu, justament, i 2 empats, i bé, és raro, eh?
Sí, costa de veure. A vegades, quan aquests equips baixen de primera divisió, costa de recol·locar-se. Si em preguntes si em sap greu, tampoc et diré que sí.
Ho imagino.
Però sí, costa adaptar-se de nou a la categoria, i vaja, però no tinc cap dubte que sortiran d'aquí, eh?
Perquè, I tant.
Perquè, vaja...
Els que no els hi va anar tan bé, Ton, va ser el Primera Catalana,
Sí, no, i no hi ha manera. Aquest Primera Catalana ens farà patir de valent, perquè tal com està la classificació, s'ha fet un forat importantíssim ja entre el Sant Feliu i els que van per davant. Una nova derrota, en aquest cas, a casa, al Palau de Plegamans per 5-2. Derrota contundent, també. Tenim pendent, i aquesta me l'apunto per mi, perquè fa dies que us ho dic que el portarem, a parlar amb el Jordi Vila, amb l'entrenador d'aquesta Primera Catalana, per saber com es respira. Hi ha una distància ara mateix ja de 8 punts, de 7 punts, perdó, entre el Sant Feliu i el Tordera, que és l'equip que tenen per sobre. Recordem que d'aquesta categoria baixen una pila d'equips. entre els dos grups, falta saber com acaba quedant. Sí que queden molts partits, la Lliga té, són 34 partits i encara estem a la jornada 11, però hi ha molt forat i és preocupant aquest forat del Sant Feliu, Àlex.
I tant que sí, i tant que sí, i a veure, esperem a veure si poden encadenar com a mínim un parell de victòries seguides, que això ens donaria molta tranquil·litat.
Exacte, per agafar una mica de
confiança, no?
Una bona dinàmica, i tant que sí.
Exacte.
El que sí que ha anat bé aquesta setmana és el femení, Àlex, partit ajustadíssim.
Sí, semblava que era un partit senzill, a priori a la pista del Blanes, i al final 4-5 i patint, però bueno, 3 punts importantíssims que traien les noies de Pineda, que ens aniran molt bé aquests 3 punts, perquè porten una dinàmica molt bona en sí, aquestes últimes 3 o 4 setmanes, amb 3 victòries, només una derrota, i per tant, molt bé. Tenim les declaracions d'una de les jugadores de l'Aina Pineda, que ens feia una mica de repàs de com va anar aquest partit a la pista del Blanes.
El segona catalana femení d'hoquei vam jugar contra el Blanes. Aparentment era un partit que havíem de guanyar, però allà ens hem trobat que la pista era bastant complicada, una pista com molt petita, d'un terra al qual no estàvem acostumades, i se'ns va fer bastant difícil primer començar. Per les altres jugadores es tancaven en rombo i llavors costava doncs atacar. Elles, les Blanes, van començar marcant, llavors vam marcar nosaltres, ens van tornar a marcar i diguéssim que vam anar com tota l'estona per darrere. Llavors a la segona part ja vam fer com un canvi de xip i ens van començar a sortir les coses i vam anar marcant. Vam tenir un penal a favor, que la Bruna el va marcar, i llavors vam tenir també, ens van treure una targeta blava, ens van tirar un penal, ens vam aturar i vam estar patint fins als últims minuts, i bueno, vam aconseguir doncs treure aquest 4-5, són 3 punts molt importants. I ara ens venen dos partits contra el Figueres i el Vigas, que són partits que són molt de tu a tu, estarem totes al mateix nivell. Llavors, doncs, a veure si podem rascar els 6 punts d'aquests dos partits i així doncs, pues, poder pujar amunt a la classificació.
M'estava fent ballar el cap, Àlex, perquè l'Aina, o sigui, no sabia jo que el Blanes tingués equip d'hoquei femení. De fet, podria ser que no ho sapigués tranquil·lament, Però quan ha dit allò de pista petita, jo pensava que el Blanes encara jugant al pavelló aquell, van fer un pavelló allà a Blanes, no sé si vas arribar-hi a venir tu alguna vegada, pavelló que era com una obra enorme, un pavelló olímpic de Blanes, quasi.
Sí, bueno, és una ciutat esportiva, no?
Esportiva que s'hi van gastar molts calés, que
hi ha moltes pistes allà.
Que algú va, doncs, allò, lo típic, no?, el boom immobiliari, presumptament, i
3%.
I la cosa va ser, bueno, doncs, que era important. I ara volia mirar fins i tot a quin pavelló jugàvem, perquè a plan és una pista petita, no em constava. Com tenim la classificació, Àlex?
Bueno, t'ho preguntava tu, justament. Jo per línia interna, si la tenies,
sí.
Perquè no la tinc jo, justament.
Si tu m'ho preguntes, jo te la dono ara mateix, que el Sant Feliu està en aquest grup amb 16 punts.
Sí,
en el grup A de segona catalana amb 16 punts.
No, però és grup B,
Grup A, no?
No.
Ah, perdona. Que hi ha el Sant Feliu A i el Sant Feliu B. Perdó.
Sí.
Sant Feliu A, grup B amb 12 punts, en aquest cas. Amb vuitena posició.
Que això és una de les coses que, mira, ja aprofito allò de producció en directe, perquè l'Aina ens va dir que, clar, que si hi ha dos femenins, no?, i que si estan a la mateixa categoria, però haurien d'estar els dos a la Lliga Tu Jugues.
Jo crec que sí,
Llavors, jo li vaig dir, crec que tens, o sigui, que el raonament és completament acertat, vàlid, i per tant, a partir de la setmana vinent, aquest Sant Feliu B que juga al grup A, saps? Perquè això també ens ha liat un infinit, també estarà a la Lliga
Tu Jugues. Doncs a mi també em sembla perfecte. Ens falta l'Aleix, però som 3 vots, vull dir que donem per fet, no? Ja.
I aquí a la húngara. Està
bé, en tot cas, bona dinàmica de les noies, i això està molt bé, que aquest any doncs comença a tenir bona pinta aquest femení.
Escolta, això no haurem de parlar, d'aquest femení A i femení B, perquè jo, la veritat, i una vegada més culpa meva per no estar al cas, i ens falta el Gerard, que era el nostre home d'hoquei, aquest any no l'hem pogut volgut rellevar. Aquí hi ha d'haver-hi... Hi ha un tema, Àlex, hi ha un tema. Hem de fer un A contra el B algun dia aquí a l'estudi per poder-ne parlar tranquil·lament. Escolta'm, ens queden 10 minuts pràcticament per acabar el programa i tenim xixa de futbol per repassar. Comencem aquesta derrota contundent del primer equip aquesta setmana.
Dura derrota, 1-6 a casa contra el Vic-Riu Primer, un rival directe, un rival que el tenies allà a la classificació, que si guanyaves el passaves per davant. Una derrota que molt dura, la veritat és que molt dura, perquè el Sant Feliu va fer una molt bona primera part, amb intensitat, amb joc, ben posicionats, però el que ens passa sempre, al minut 10, perdem una pilota de línia ofensiva del Sant Feliu, un contraatac ràpid, una jugada embarullada i penal a favor del Riu Primer, i al minut 10, 0-1. Clar, i ja comencem anant a remolc.
L'aigua a casa.
Sí, tot i això el Sant Feliu es va reposar bé, va continuar atacant, tot i les inclemències, perquè ja la plantilla en si és curta, estem tinguent moltes baixes, i ho hem comentat ja durant molts dies, doncs a mitjans de la primera part es va fer mal el Sergi Serna, que estava ocupant el mig del camp juntament amb el Gerard Palau, i el van tenir que substituir. Per tant, hi ha un contratemps al minut 38, la sortida de Serna, que va entrar Biel en el seu lloc, i per tant, ja l'estructura que tenia el míster muntada pues la va tenir que variar. Tot i això, el Sant Feliu, al minut 32, amb un córner d'aquests que saca el Gerard Palau i que li hem vist fer tantes vegades en categories inferiors, amb un remat de cap del Dídac, posava l'1-1, que jo crec que feia total justícia a el que s'havia vist en el terreny de joc. I, per tant, aquest 1-1 era molt més just que el 0-1 que donava avantatge als osonencs. Però una altra vegada i una altra situació d'aquelles que inexplicables, penal molt discutit, molt dubtós, en aquest cas, segon penal a favor del Vic-Riu Primer, just a les acaballes de la primera part, que, a més, portava un agravant, i és la segona targeta groga al Pau Vilardell, cosa que suposava l'expulsió del defensa codinenc. Això va condicionar totalment el partit. A més, una segona groga, Ton, que ja en si era molt dubtosa, perquè el penal es veu que és molt dubtós, però és que la primera groga ja també era molt dubtosa. Per tant, les dues targetes grogues, molt dubtoses.
Clar, això estava rumbero aquest àrbit, eh?
Penalitza molt, no? I si la primera ja era dubtosa, la segona, doncs pites el penal, que ja és una penalització molt gran. Quan és a més dubtós, doncs a més treus la segona groga i deixes el Sant Feliu amb 10 homes per tota la segona part. Tot i això, el Sant Feliu va començar bé la segona part, va intentar anar per buscar l'empat, però al final costa molt mantenir la concentració quan estàs jugant amb 10, quan estàs jugant amb tanta pressió, i una centrada, un remat, i l'1-3, al minut 63 del Vic-Riu Primer. I aquí això va ser una estocada. Un cop psicològic que el Sant Feliu s'hi va notar.
Van anar per feina després, eh? Marc Rosell al 63, al 67 i al 75, ell mateix.
Sí, va fer un hat-trick
en qüestió de 12 minuts.
Sí. Però el Sant Feliu ja ha enfonsat, ja ha baixat els braços, i al final el partit, Ferran Sadurní, que ja havia fet l'1-2, feia el definitiu 1-6. Té una doble lectura, aquest partit. Per una banda, una primera part molt bona, i per una banda, la sensació aquesta és que t'han enxufat 6 gols, no? I que, per tant, anímicament, un rival directe. La propera setmana el Sant Feliu torna a jugar a casa, però ho fa contra el Torelló, que és el líder de la categoria. Per tant, són moments complicats. Avui, la veritat és que m'agrada ser sincer amb aquestes coses, ens hauria agradat molt tenir les valoracions del míster, perquè en un moment així ens hauria agradat tenir-les. No, el míster no s'ha vist amb forces de fer declaracions avui al Tu Jugues, ho respectem. Però ens hauria agradat, sí que és cert que ens hauria agradat avui poder tenir les seves valoracions.
Ho respectem, però no ho compartim.
No, evident. Respectem, perquè al final, com no pot ser d'una altra manera, respectem les decisions que cadascú prengui, com no pot ser d'una altra manera, però efectivament, nosaltres no ho compartim. Qui sí que no ha tingut cap inconvenient i que ho fa sempre en donar la cara, doncs és el capità. Jep Nortes, que a banda de ser un jugador important, és un gran jugador també en el vestuari, és un gran capità, i és dels que, com et deia, no s'amaga mai, i avui, pues, com no podia ser d'una altra manera, ens ha volgut fer també doncs, la crònica en un moment complicat d'aquest Sant Feliu 1, Vic-Riu primer 6.
Bé, el partit del senyor A, el Sant Feliu contra el Vic-Riu primer, era un partit que teníem moltes ganes, estàvem molt concentrats, molt enxufats, treballant crec que molt bé, sobretot les dues últimes setmanes. I la veritat és que teníem moltes esperances de si més no treure algun punt. I finalment ens anem amb una molt dura derrota, ens anem amb un 1-6, en el qual va haver-hi com dos parts, no? La primera doncs, va ser, jo crec que, bastant domini del Sant Feliu, et diria, i crec que vam tindre bastantes ocasions, vam portar el pes del partit, però dos penaltis en contra i una expulsió a falta de dos o tres minuts d'acabar la primera part ens va matar. Sí que és veritat que vam sortir a segona part intentant també pues, remuntar-se i anar contra aquesta situació que la veritat és que es posava molt complicat, però crec que ho vam fer. Vam estar sobretot els 10 primers minuts de segona part molt, molt bé, molt actius, amb un menys, però també tenim ocasions. I a la que es fan el 3-1 ja està. Es fan el 3-1, l'equip ja queda molt tocat psicològicament i també per cansanci. I ja quan baixes els braços en una categoria com aquesta, doncs passa el que passa, no? que t'entren més. I res, dit això, pues, no, una dura derrota, no podem dir una altra cosa. L'equip, pues, evidentment, està tocat, perquè tenim moltes ganes de treure algun punt ja. Però bueno, també és això, el bo que té el futbol és que cada setmana doncs, tens una oportunitat, així que toca mirar la següent i ja està. Seguir treballant com estem fent ara i esperar doncs, que el fruit d'aquest treball que fem, doncs, la moneda giri al nostre favor també i que ens traiem una mica de sort. Jo crec que tard o d'hora arribaran els punts que necessitem. Gràcies.
Pues desitgem que així sigui, desitgem molts ànims al Sant Feliu, perquè realment estan tinguent fases bones i estan tinguent un punt de mala sort que esperem que reverteixi. El Sant Feliu ara és l'últim classificat amb 8 punts i, com dèiem, la propera setmana rep la visita del Torelló amb 24 punts. Qui sí que va aconseguir la victòria és el Sènior B, una victòria, Ton, més petita del compte, eh?
Home, sí, perquè al final semblava que era un partit d'aquests... Sabeu com vam comentar, no?, que per la Lliga tu jugues havia de ser un... era un 1 fàcil a la Quiniela, però la cosa es va complicar.
Sí, 2-1, victòria contra el Tona, que era l'últim classificat, i com tu molt bé deies, aparentment un rival senzill, però va ser un partit que estaven incòmodos. Els homes d'Àngel van estar incòmodos, tot i que el partit se'ls va posar molt bé amb un gol del Pablo, del Pablete, que el Pablo, si el recordeu, és jugador que hi havia jugat al Sant Feliu, al Quarta Catalana, quan era molt jovenet, un màquina, és un gran jugador, que després li vam perdre la pista. Va jugar en aquella època, si us en recordeu, que el Fernando Pisani era l'entrenador i que el Sant Feliu va pujar de quarta a tercera, el segon equip. I per tant, va fer molts gols aquella temporada. Després va marxar, la vida l'ha portat per altres bandes i les circumstàncies l'han tornat a portar aquí a Sant Feliu de Codines. És un jugador que haurem d'anar seguint, Ton, el Pablo, el Pablo Sebastián.
Doncs, escolta'm, endavant, i si fa falta portarem, algun dia.
Sí. A més, va marcar també el Leo, que finalment doncs, va posar el 2-1, donat que el Tona, doncs, amb un gol de cap, va posar a l'empat abans de la mitja part. Destacar també la presència de l'Ali, que l'Ali sabeu que havia estat en dinàmica de primer equip, doncs sí. Ha tornat a la dinàmica del Sènior B. Ha decidit el jugador, per motius personals seus, doncs tornar a la dinàmica del Sènior B i ara ja no està pues, amb el Sènior A, tal com havia estat en aquestes últimes jornades. Va tornar a jugar l'Edu, evidentment, que ja ho hem dit, que està en dinàmica de Sènior A, i la resta, ja et dic, va ser un partit una mica... que el Sant Feliu era molt superior, però que no es van acabar de trobar còmodos. Tot i això, tres punts importantíssims, tres punts que s'havien de sumar, el Sant Feliu és desè classificat, trenca aquesta mala tendència que havia tingut en aquestes últimes tres jornades que s'havia perdut, torna a agafar el bon sender, el bon rumb, i per tant, 13 punts, mitja taula, i estar més tranquils.
Perfecte, doncs va, que ens queda un minut per acabar. Pau, fas els partits de casa o emplacem a la gent el dijous?
Bueno, és que són bastants. Emplacem l'agenda dijous. Va, tal com
va,
vagi
això,
directament.
Dijous, tal com raja, i si no,
sí,
Pau us ho gravarà.
A nivell de resum, 14